que el pulmó, doncs no és descartable un avançament electoral coordinat a Catalunya i a Espanya quan amb ells els hi convingui.
Potser amb andaluses, un superdiumenge.
No, jo crec que no. Bueno, no és impossible, però crec que esperaran amb aquesta decisió de, bueno, potser retiro els pressupostos, que volen esperar què passa a Andalusia. Volen veure què passa a Andalusia i si no, veure què passa.
Aquesta és la tesi, la que diu l'Anna, que corria, Raül.
No es pot descartar res.
Aquest superdiumenge.
Sí, sí. Que coincidissin catalanes i espanyoles.
És a dir, que la gent anés a votar amb el no a Trump, diguéssim.
Exacte.
Sí, i això coincidís el vot català amb el vot espanyol i amb el vot andalús o no vot andalús.
Però a veure, cas... jo diria, abans de diumenge, jo t'hauria dit que veia un triple superdiumenge, jo diria que ara diria que anirà a Andalusia, però puc equivocar, perquè no ho decideixo jo, eh? Andalusia pel davant, però no es pot descartar un avançament...
No, home, és Pedro Sánchez, vull dir que és imprevisible el que pugui
passar. Un Pedro Illa, diguem-ne. Ja. I aquí Esquerra... Jo
I aquí sí que Pedro Sánchez arrasaria Catalunya, sí, sí.
Quedarà entrampada perquè, a més, diré una cosa, al marge d'aquestes combinacions polítiques que aquí estem analitzant entre tots, és veritat que objectivament, al marge de qui capitalitzi o deixi de capitalitzar l'estabilitat política a Catalunya, va hi ha moment per no aprovar uns pressupostos a Catalunya, va hi ha moment per no tenir pressupostos. Ara que, Catalunya havia aconseguit sortir del fla i anar-se a refinançar, diguem-ne, als mercats, va hi ha moment, diguem-ne, per tornar-la a liar. I jo penso que al final la gent...
És que són terribles, aquests Esquerra.
No, però la gent se'n cansarà.
Mai no en tenen prou.
A veure, si dic Esquerra com podria dir Esquirra, m'entens?
No, dius Esquerra perquè dius Esquerra, perquè no hi ha que ningú altre més.
L'ús polític dels pressupostos no és privatiu d'Esquerra Republicana, és de tot. Per això et dic que Esquerra pot acabar pagant un preu molt alt per això, perquè la gent comença a estar fins allò que no sona, eh?
Quina gent?
Tota la gent afectada perquè no hi hagi pressupostos. A Catalunya és diguen país, diguen territori, diguen camp...
Però tu creus, Anna, que la gent està preocupada si hi ha o no pressupostos?
Mira, a veure, jo crec que els agents socials... a Catalunya hi ha la pressió fiscal més alta d'Espanya, els serveis van com van, i no hi ha manera això de redreçar-ho, i amb ampliacions de crèdit no es va enlloc. Bueno, es va apuntar a la legislatura, però no es va apuntar als comptes. Llavors jo penso que això, al final, tant fer política, els uns i els altres, eh? Perquè ja et dic, Esquerra no s'ha inventat l'ús dels pressupostos com a cromo polític. Ara, tampoc se l'està desinventant. Ara, i a vegades això ho fas i no et passa factura, i en aquest cas sospito que això els hi pot acabar passant factura, en un sentit o en un altre.
Sara.
O perquè els castiguen, perquè no hi hagi pressupostos, o perquè quan menys s'esperin es troben un adelant electoral que els deixarà amb la boca oberta.
Mira, és veritat que els agents socials volen pressupostos, però el que segur que no volen els agents socials són unes eleccions. Perquè la inestabilitat seria major. Per tant, evidentment, si poden escollir, volen que hi hagi nous pressupostos i no continuar governant amb uns comptes prorrogats des de l'any 2023. Però si els fas triar entre anar a eleccions o continuar la legislatura amb suplements de crèdit, et diran, sí o sí o sí, si us plau, suplements de crèdit. La gent no entendria que en aquests moments anéssim a eleccions. De fet, la gent no sap que en aquests moments s'estan negociant pressupostos i que estem encallats en una qüestió que es diu IRPF. I això els dirigents polítics n'han de ser conscients. Han de ser conscients del termòmetre social. No tenim gent al carrer fent manifestacions demanant IRPF, ni tenim gent als carrers demanant pressupostos. No, tenim gent demanant millores salarials. Tenim mestres demanant els recursos suficients. Tenim metges demanant no fer guàrdies de 24 hores perquè són insufribles. Això sí que està, que és palpable al carrer. O tenim gent demanant, si us plau, que puguin pagar el seu lloguer.
No, només hi ha un problema, que amb els pressupostos això tampoc s'arreglaria.
Ah, absolutament,
no,
absolutament.
Aquest és el gran problema
de pressupostos. Dit això, pots sortir i no, puc arreglar, no puc arreglar res de tot això perquè aquests no m'han volgut aprovar els pressupostos.
Dit,
i els
dit
hi carregues
això,
el mort.
Anna, no. ja sé totes les teories que corren, però no hi ha cap símptoma que el president Illa es vulgui supeditar a l'estratègia electoral de Pedro Sánchez.
Jo no he dit supeditar, he dit coordinar.
Sí, supeditar. Ell n'és perfectament conscient que les lògiques que estan operant en la legislatura catalana són absolutament diferents a la legislatura estatal. I ell, òbviament, cooperarà amb tot el que calgui amb Pedro Sánchez, però no a costa i a risc de perdre el govern de la Generalitat o de trobar-se en una propera legislatura amb unes circumstàncies aritmètiques encara pitjor per ell, que seria que a banda de dependre dels comuns i d'Esquerra hagués d'entrar junts en l'equació, perquè aleshores és que es trobaria exactament en la mateixa fragilitat que es troba cada vegada Pedro Sánchez que ha de votar alguna cosa al Congrés dels Diputats. I una cosa més.
Però Sara,
Salvador
és que
Illa
no
ha criticat, Salvador Illa ha criticat molt durament l'avançament electoral a Extremadura i a l'Aragó, amb l'argument de que el PP les va convocar per no dependre tant de Vox i ha acabat depenent més de Vox. Imagina't que ara convoca ell i acaba depenent més dels independentistes, en comptes d'un partit, de dos. Seria com caure en el mateix error que ell ha criticat del Partit Popular,
no?
Bé, és
que aquí estem donant per fet, és que jo no tinc tan clar... A veure, jo no crec que ella desitgi convocar eleccions, però crec que no ho descarten. I crec que això és una cosa que es decidirà, que pot haver-hi una estratègia més àmplia.
És
una estratègia més àmplia.
No parlo de desitjos, parlo d'informació.
Bé, bueno, jo també parlo d'informació. Vull dir, jo no... Jo exposo això perquè parlo amb gent i polso. Jo l'únic que dic és que la meva impressió, Sara, la teva serà una altra, és que aquí hi ha una possibilitat de que hi hagi en un moment donat un intent de fer una coordinació electoral, sobretot a nivell, ja dic, entre Moncloa i Generalitat. No dic que estigui decidit, dic que és una cosa que no està desdecidida tampoc, i jo no sóc tan... No tinc tan clar com tu que els hi aniria malament. Al contrari, penso que hi podrien sortir
encara,
guanyant.
Encara no he entrat.
Aquí hi ha un factor també que és important, que és que no estem parlant no la guerra, la mobilització...
Entre això funciona, la funcionant,
sí,
funcionant.
Però entre la convocatòria electoral i les eleccions han de passar pràcticament 2 mesos, 54 dies. En un món tan canviant com aquest, amb una guerra que d'una hora per l'altra sembla que hagi d'acabar o que hagi de durar 2 mesos
més... Pots entrar en una crisi econòmica bestial, un augment de preus...
Hi ha una situació que no controles, sí. I amb 2 mesos en política i amb una mobilització, que és un factor, en aquest cas, més clar que mai, que pot decantar la balança, és un risc enorme.
I els alcaldes, què responen? 2 minuts i el sentim.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con el pescado fresco.
Ara Lidl Suprema de tonyina per 3,95. T'estalvies un 13%. I amb Lidl Plus Pop Cuit per 7,89. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
Estàs pensant què estudiar? Doncs tinc una bona notícia. Tens milers d'opcions per construir el teu futur. FP, graus universitaris, arts, idiomes, estudis a l'estranger... Si encara no ho tens clar, vine al Saló de l'Ensenyament i aprofita el servei d'orientació personalitzada. T'ajudarem a trobar l'itinerari que encaixa amb tu. Del 18 al 22 de març a Fira de Barcelona, recinte de Montjuïc.
Quantes vegades has dit algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a Peugeot.es.
Al meu pare li he agafat, pel dia del pare, el cupó extra dia del pare de l'11 de 17 milions. T'agraden?
Sí. A veure, 17 milions són una cosa que a mi sempre m'ha agradat. Però, esclar, a qui li han d'agradar és el teu pare. Però jo crec que sí.
17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Cupó extra dia del pare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país. Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix. Pata Negra.
Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
És el Select Terrain. Està en moda funk i sorra.
Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
És clar que sí, Iker.
N'hi ha que aparenten, n'hi ha que són. Nou Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. I ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del Pla Auto Plus.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Som a l'hora del matí amb Vicenç Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol, i a aquesta hora també ens acompanyen diferents alcaldes per valorar el que passarà d'aquí més d'un any, unes eleccions municipals, i el que volem fer és una fotografia de com està, el país. David Bote, alcalde de Mataró, del PSC, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
També ens acompanya Marc Lleixà, alcaldessa de Tortosa d'Esquerra Republicana, bon dia.
Molt bon dia.
Àxel Curcó, alcalde de Torres de Segre de la CUP, bon dia.
Molt bon dia.
I Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat de Junts, bon dia i gràcies per acompanyar-nos també.
Molt bon dia.
No s'han pogut connectar en directe, però també ens han fet arribar un àudio explicant la seva situació. Manuel Reyes, de Castelldefels, del Partit Popular, i l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bau, dels Comuns. Comencem per ells. Això ens deia Manuel Reyes.
Estem emplenant molts recursos en millorar la seguretat als nostres carrers, recursos també per millorar la neteja, recursos que no posa la Generalitat de Catalunya en temes tan importants com més benestar social o també de l'educació infantil de 0 a 3 anys, que fa falta més recursos.
Falten recursos, deia l'alcalde de Castelldefels, i això ens deia Alba Bou.
Jo crec que com molts municipis de Catalunya, el principal repte actualment l'hem de situar en matèria d'habitatge. L'Ajuntament del Prat ha fet una aposta molt important i molt ambiciosa en termes d'habitatge i en termes d'accés a un habitatge de lloguer i assequible per la gent del nostre municipi.
I l'alcaldessa del Prat de Llobregat, que posava l'accent en l'habitatge. En aquests dos documents que sentíem sonors, dos elements, seguretat i habitatge. Abans de res, què és el que us demanen els vostres veïns quan us paren pel carrer? David.
Bueno, coincidim una mica amb el Manu Reyes. Parlem molt de seguretat, parlem molt de neteja, de l'estat de la via pública, però també de necessitats, no?, de serveis públics, de la sanitat, de l'hospital, de l'habitatge, de l'ensenyament, no?, que aquests dies també doncs, està sent notícies per altres motius. Al final jo crec que és un equilibri dels pilars de l'estat del benestar, dels serveis públics i també doncs, com a terra, en el nostre dia a dia, amb l'entorn més immediat que vivim quan sortim al carrer.
Mar?
Bé, coincidim una mica en la mateixa idea, eh? Sobretot el poder atendre les necessitats de la gent i tot allò que és més proper, ja que estan parlant de totes les qüestions relacionades en via pública, en cohesió social, en habitatge, també en temes de seguretat, però també tot el que fa referència a serveis públics i que, en definitiva, és el que a les persones els interessa, també les necessitats de la ciutadania i la foto fixa que tenim en este moment ha anat canviant i s'ha anat modificant al llarg del temps i per això són importants disposar d'estos recursos.
Això a Mataró i a Tortosa i a Torres de Segre, Axel Corcó.
Bé, comparat amb els meus companys que hem parlat ara, la mida dels municipis és molt diferent i, per tant, les necessitats també són diferents i també la proximitat de la figura de l'alcalde. Però tampoc tan diferents problemàtiques. Es planteja molt el tema d'habitatge, la neteja, el manteniment dels espais públics i en general doncs, determinats projectes, no?, d'inversions, etc., que fa anys que estan pendents i que la ciutadania ja desitja que es puguin completar.
Mm. I a Sant Cugat, Josep Maria?
Doncs amb aquests dos anys i mig que porto com a alcalde, no em puc parlar per abans, doncs hi ha molts temes, moltes demandes, jo crec que en tots els àmbits de la ciutat. Ara en parlàvem de la neteja, de la seguretat. Tot això són temes que hem abordat des del primer dia. Hem augmentat els agents de la policia local, hem posat 3.000 contenidors nous, hem començat un pavelló esportiu nou, estem començant una residència per la gent gran. És a dir, tot allò que l'Ajuntament pot abordar o està abordant, però sí que hi ha molts temes que ja no depenen només de l'Ajuntament, que arriba un punt que la Generalitat ha d'intervenir i és aquí on necessitem l'ajuda del govern de tothom, no?
Clar, diríeu que principalment els problemes que teniu és que hi ha més població i els recursos són els mateixos que teníeu fa uns anys i, per tant, que calen més recursos?
El repte del finançament té dues vessants. Una és doncs, incrementar el finançament basal. Efectivament, al llarg d'aquests darrers anys doncs, s'han incrementat molt les transferències corrents de l'Estat i això ens ha permès doncs, millorar alguns contractes importants. Ara, no? Ahir nosaltres com a ciutat, copiant el Josep Maria, doncs, convocaven noves 15 places de policia local a Mataró. Estem preparant un contracte de neteja amb més de 2,4 milions d'euros només en l'àmbit de neteja i hem reforçat per complementar també el que deia abans, el servei d'atenció domiciliària, que sabeu, cada cop hi ha més persones grans, és un gran repte atendre a una població cada cop més envellida, doncs també l'estem dotant amb molts més recursos per cuidar a la gent. Això ho hem fet gràcies, com deia, a que alguns ingressos han crescut en els darrers anys, però el que és el finançament de les competències sectorials, competències que han estat delegades per compartir amb altres administracions, té un finançament molt minso. Jo crec que la suma de les dues coses, continuar incrementant les transferències corrents i millorar aquelles competències que gestionem colze a colze amb altres administracions, és un gran repte per poder arribar més lluny. El nostre pressupost, el dels ajuntaments, funciona molt diferent al que la gent veu al Telenotícies, quan es parla de dèficit, quan es parlen de xifres molt, molt grans i que no són pressupostos equilibrats, cada any gasten més del que ingressen, que és tot el contrari del món municipal, que cada any generem una mica de superàvit i que cada any doncs, hem de presentar uns comptes equilibrats. En aquest sentit, doncs, aquesta és la gran demanda del món municipal, tenir més diners i també més flexibilitat a l'hora de poder-los gastar.
Crec que aquesta demanda també arriba a altres poblacions com Tortosa o Torres de Segre, no? És a dir, quan parlem d'això parlem molt també de grans poblacions. No sé si en el vostre cas us sentiu més abandonats, alcaldessa.
Bé, no diria la paraula abandonats, però sí que és necessari, no?, este equilibri i esta millora del finançament, doncs perquè tenim actualment molts de reptes per davant i també situacions que s'estan produint. Podríem parlar de l'increment dels costos energètics, també que els recursos humans que els necessitem per fer funcionar els ajuntaments i per poder donar resposta a les necessitats de la nostra població, també tots sabem que els costos de personal van augmentant, o també altres reptes com tenim des de les renovables, accessibilitat, el manteniment d'edificis, i que en poblacions com per exemple Tortosa, que també és una població que a més té 5 pobles en quilòmetres i quilòmetres de camins, per ficar un exemple, també és un altre repte al que és de poder donar resposta, o aquestes situacions que ens estan produint cada vegada més relacionat en el canvi climàtic, i que, per tant, has de tindre este marge per poder solucionar aquests problemes que es produeixen. O també, ara es parlava, no?, una població més envellida i que, per tant, també requereix un altre tipus d'atenció, o una població també, no?, que migrada i que hem d'integrar, i s'ha de treballar tota la part de la cohesió social, i això requereix uns recursos que de vegades ens costa perquè no els tenim, o perquè evidentment necessitaríem més recursos per poder donar esta resposta a la nostra ciutadania.
A pobles com Torres de Segre diríeu que hi ha risc de despoblació, alcalde?
En el cas de Torres de Segre en concret, no, perquè és un municipi que encara està molt a prop de Lleida, que està molt ben comunicat, i no es dona aquest cas. Es dona en municipis més petits i que estan ja més allunyats de la capital. Però, en general, jo dono la raó bastant als meus companys que hem parlat ara. La necessitat dels municipis és molt aquesta, coincidint amb l'alcalde de Mataró, el tema aquest pressupostari que plantejava, que hi ha segons quines entitats supramunicipals que funcionen amb uns nivells d'endeutament bestials, i nosaltres justament tot el contrari. I de fet jo considero, des de la meva posició de poble més rural, un municipi de 2.000 habitants, tenim com un doble greu... estem com doblement agreujats en aquest sentit, ja que estem sotmesos al mateix tipus de normativa i de burocràcia que una ciutat com Mataró, com Tortosa, com el Prat de Llobregat, amb la diferència que tenim els recursos humans que tenim. I tot ha de sortir igual, les necessitats dels veïns són les mateixes, tot i que amb una altra magnitud, però els processos que hem de seguir són els mateixos, i això el que ens pren sobretot és temps, i el temps és el més valuós que hi ha, gairebé més que els diners.
Josep Maria, com us afecta un poble com Sant Cugat, per exemple, que no hi hagi pressupostos a Catalunya aprovats?
Ens afecta moltíssim, moltíssim, perquè tenim moltes demandes ciutadanes i de ciutat. Jo en aquests 2 anys i mig aproximadament m'he reunit amb molts consellers de la Generalitat, inclús amb el mateix president, per traslladar demandes. Per exemple, Sant Cugat és l'única ciutat de Catalunya, o pràcticament de l'Estat, de prop de 100.000 habitants, que a dia d'avui no té partit judicial propi, és a dir, no té jutjats. Això és una anomalia històrica. Sí que vam aconseguir que abans, a finals del 24, el Congrés dels Diputats aprovés que fossin partit judicial propi, que feia més de 25 anys i no se'n creava cap de nou, però els jutjats els ha de crear la Generalitat. Això el conseller ho sap, ens hem reunit, és conscient, està d'acord en què s'ha de fer, però això no passa, no? O a l'hospital.
I amb pressupostos passaria?
Passaria, exacte. Bueno, no, perdó, no passaria. El problema és que no passaria. És a dir, amb aquests 2 anys i poc he parlat amb els consellers de jutjats de l'hospital, que donaria servei a Castellbisbal, a Rubí i a Sant Cugat. Hem parlat d'habitatge, hem parlat de desdoblar la línia de ferrocarrils, perquè avui dia, tot i ser perfecta, funciona perfectament, però a dia d'avui està ja saturada la línia i ja no es poden ni augmentar freqüències ni augmentar convois. I per tant cal desdoblar la línia, perquè quan venen els ferrocarrils, diguéssim, arriben a Sant Cugat, de Rubí, Sabadell, Terrassa, direcció a Barcelona, la gent ja no pot pràcticament pujar. I per tant cal un desdoblament. Totes aquestes sèrie de demandes, doncs, les pot fer front la Generalitat. I quan més reunit amb tots els consellers i conselleres, tots m'han dit sí, alcalde, tens raó, això ho hem de fer i això s'ha d'aprovar en un pressupost. Però clar, quan revises, doncs, la proposta del pressupost, veus que totes aquestes demandes no n'hi ha ni una,
ni una de sola, no? Per tant, a vegades poses en dubte de que realment sigui el govern de tothom. Inclús amb tema d'habitatge. A veure, l'Ajuntament de Sant Cugat històricament ha anat construint molt habitatge públic, però no acabes resolent amb les petites promocions que vas fent aquest gran problema de país i de ciutat que tenim a Sant Cugat, no? Li vaig traslladar al president, ara fa 9 mesos, una proposta concreta, molt ambiciosa, de 3.000 pisos públics, 2.000 de lloguer i 1.000 de cessió ús a 90 anys, per la gent de Sant Cugat, a Protecció Oficial. Bueno, jo crec que el president estava més entusiasmat que jo quan li vaig fer la proposta. Em va dir: alcalde, això ho farem, no pateixis. Han passat 9 mesos i això no passa, no? Per tant, clar que necessitem a la Generalitat. Com deia al principi, no? Un ajuntament arriba fins a un punt, però al final topes amb la Generalitat i és qui ha d'ajudar els municipis. I amb el tema del finançament també estic d'acord, no? Arriba un punt, en el cas de Sant Cugat tenim un territori molt ampli, amb molts barris, Sant Cugat, Mirasol, La Floresta, Les Planes, Valldoreix, amb realitats molt diferents, amb diferents equipaments que se'ns fan vells i que ens falten recursos.
Sobre pressupostos, també afegim el que diu l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes.
Nosaltres li veiem moltes mancances. Hem demanat un hospital per a la nostra ciutat i hores d'ara la Generalitat de Catalunya no li fa costat aquesta proposta municipal. O també el traspàs del Canal Olímpic a la nostra ciutat, que és un dels pocs equipaments esportius de l'any 92 que no s'ha transferit als ajuntaments. Fa falta també més Mossos d'Esquadra.
I Alba Bou, del Prat de Llobregat.
Per fer habitatge necessitem en primer lloc que l'urbanisme ho permeti. En aquest sentit, en el nostre cas particular del Prat de Llobregat, això ja és possible a dia d'avui sense haver de fer cap modificació ni cap intervenció de planejament, però evidentment doncs, el que és necessari també doncs, és una inversió ambiciosa. I aquí doncs, la disponibilitat pressupostària de la Generalitat de Catalunya doncs, avui queda coixa.
I esteu d'acord, alcaldes, que cal pressupostos, David?
Totalment. Jo tinc una doble visió, una visió que radica en primer lloc com a alcalde, doncs tenir molts projectes en marxa. Abans em preguntaven si teníem prou recursos per com havia crescut el país i la veritat és que durant 10 anys hem vist com les infraestructures, el parc d'habitatge, les grans inversions, doncs no, pràcticament no hem parlat i per tant posar-nos al dia requereix temps i no es fa de la nit al dia i es necessita estabilitat i es necessita pressupostos. I fruit de tot, molta feina doncs, tenim en marxa un hospital nou, un institut, l'ampliació dels jutjats, també serveis de comunicació, la connectivitat amb Barcelona, que per el transport públic, que per una ciutat com Mataró és molt important, i molts d'aquests elements estan reflectits en la proposta de pressupost. Però després, independentment de que els alcaldes doncs, demanem, i és la nostra feina, també hi ha elements que afecten el conjunt de la ciutadania. El contracte programa dels serveis socials, que l'element central és el servei d'atenció domiciliària, millorar el finançament. Jo poso moltes vegades la dada del Departament de Salut. Té el pressupost del 2023, 12.300 milions d'euros. Estem gastant 17.000 milions d'euros. Aquest gap, que anem enviant factures a l'any que ve i a l'any que ve, a l'any que ve, doncs això, independentment de que jo vulgui el meu hospital i l'alcalde de Sant Cugat també vulgui el seu hospital, el que necessitem és que el departament tingui els recursos que necessita, perquè això són millors condicions laborals per als professionals, perquè és més despesa en farmàcia, perquè és millorar el manteniment dels edificis, i per tant aquí el que estic segur és que els partits han de deixar de mirar-se el melic i atendre les demandes dels alcaldes, que el que volem és estabilitat, que el que volem és poder gastar també doncs, els diners que tenim i també doncs, poder concretar totes aquestes necessitats. Hem parlat molt, a mi pràcticament no m'afecta, però per solidaritat amb altres companys, com el company de Lleida, doncs, el PUOS, no? Aquests diners d'inversió que per als ajuntaments petits són imprescindibles per poder reformar una plaça, per poder fer un nou equipament en el seu barri, doncs que han crescut molt en els darrers anys fruit de l'acord amb les entitats municipalistes i que una part d'aquestes revisions doncs, també s'ha d'anar adequant a la realitat de pressupostària o el fons local de cooperació, que és imprescindible. Jo dic que no és la meva realitat, però em solidaritzo amb molts ajuntaments petits. Els consells comarcals no tenen capacitat de recaptar impostos, però estan gestionant, com deia, ho dic moltes vegades perquè crec que és qualitat de vida per persones dependents i persones grans, el servei d'atenció domiciliària. Com poden millorar aquests serveis, el transport escolar, el transport adaptat, el servei d'atenció domiciliària? Doncs tot això per molts ajuntaments, molts consells comarcals, depèn dels fons locals de cooperació. Crec que és fonamental que l'eina estigui adequada i estigui actualitzada per poder gastar els més ingressos i els més diners que té la Generalitat i invertir-los directament en la vida de les persones.
Bàsicament perquè la fotografia dels pressupostos sigui el més real del país que tenim. I a Torres de Segre, com afecta això, Axel Curcó?
Bé, està clar que, tal com comentava l'alcalde de Mataró, seria molt més... Bueno, molt més adequat per tots els municipis que tinguessin pressupostos aprovats, però això tampoc no pot ser qualsevol preu. És a dir, bueno, tal com estava escoltant abans a la tertúlia que teníeu, no pot ser un arma, no pot ser un xantatge, diguem-ne, el pressupost. Està clar que hi haurà millores, però si no sé, bueno, si hi ha un govern que està governant en minoria, i ho sé perfectament perquè també és el meu cas, ha d'arribar a acords amb les altres forces per tal de poder tirar endavant aquests pressupostos. En el nostre cas, per exemple, vam aconseguir fer-ho mitjançant tenint en compte el que es deia justament abans, no? Que si hi ha una necessitat concreta que és d'un partit de l'oposició, doncs s'ha de mirar de contentar sempre que no xoqui massa frontalment amb la nostra ideologia, no? I crec que aquests són els deures que ara mateix té el govern de la Generalitat, i està clar que els municipis ho agrairem. Sí que és cert que pel funcionament ordinari sense pressupostos podem seguir tirant, tal com comentava, no? El tema del PUS, doncs sí, és aquesta cosa que està allí com a l'aire. Sí que en el nostre cas ens l'han concedit per l'any vinent, amb la qual cosa confiem que tot això ja s'hagi pogut normalitzar una mica, però sí, està clar que hi ha molta gent que està com pendent, no? I fins i tot demanant préstecs, i no deixa de ser malbaratament de diners públics. Si jo demano un préstec per poder pagar una cosa que em subvencionaran d'aquí un any o d'aquí un any i mig, aquests interessos els estic pagant justament perquè la Generalitat no està fent els deures.
Alcaldessa?
Bé, el que està clar, i coincidint en el que diuen la resta d'alcaldes, que necessiten pressupostos arreu, és important poder-los disposar, és important tant per als pobles com per a la ciutat, sigui la mida que sigui, i per al conjunt del país, perquè tenim necessitats que són diverses, però també el que està clar, com ara apuntava l'alcalde de Torres de Segre, que tampoc això pot ser a qualsevol preu, i també hem de dir que volem i necessitem pressupostos per donar aquestes respostes i uns pressupostos actualitzats, però també com a país hem d'avançar en sobirania. Volem i necessitem aquesta recaptació de l'IRPF, i Esquerra som un partit seriós i que estem seguts a la taula de negociació, i s'ha de continuar negociant, s'ha de continuar parlant, però no ens podem rendir a cap pressió. No poden llaure aquests xantatges, perquè això no és seriós. I, per tant, hi ha uns acords que es van signar, uns acords que cal complir, i, per tant, sí que defensem aquest model de finançament que passa per poder recaptar directament aquests impostos de l'IRPF, i que entenem que això també seria una manera de poder gestionar millor els nostres recursos, de poder disposar de més recursos per atendre les necessitats variades en funció de la mida, no?, de cada ciutat, però que també hi ha una part que és conjunta, i crec que també hem de ser conscients d'això. Els pressupostos són importants per a millorar la vida de la nostra gent, en genèric, no?, però no podem cedir a pressions. S'ha de fer la feina, s'ha de negociar, i per tant d'esta manera hi ha compromisos i acords signats, i això també és una forma de fer de responsabilitat política que s'ha de també vetllar, diguem-ho així.
Els alcaldes sempre són els que tenen el termòmetre més clar del que demana la ciutadania, les necessitats bàsiques dels ciutadans, i avui ja ens ha passat com alguns altres cops que hem sentit a diferents alcaldes de partits diferents, però tenen les mateixes necessitats o reivindicacions molt semblants, i avui era interessant també fer-ho. Ja per acabar, un lloc que no ens podem perdre del seu municipi, alcalde de Mataró. Un. No me'n digui tres, eh?
La platja, ara que començarà el bon temps...
La platja de Mataró. Alcalde de Sant Cugat.
Tenim el monestir més bonic del món.
Això és veritat. Aquí té raó. I a Torres de Segre, alcalde?
L'espai natural d'Utxesa i l'ermita de Carrasumada.
I a Tortosa, alcaldessa?
Pues jo recomanaria els nostres 6 quilòmetres de muralles, que a més ara estem fent una inversió molt important i que realment és un aparador magnífic de la nostra ciutat.
Doncs recomanacions fetes. Alcaldes, gràcies per acompanyar-nos avui al matí de Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Gràcies, bon dia.
Una pausa,
gràcies.
Tornem.
Gràcies.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Psst, aquí sóc jo, el teu vell forn amic. No penses jubilar-me? Fa temps que no tinc força ni per escalfar una lasanya.
Aprofita ara i renova els teus electrodomèstics en els Miele Cooking Days. Fins a un 15% de descompte en botiga oficial i Miele.es. Consulta ofertes en el teu distribuïdor oficial. Només fins al 22 de març.
Pots pensar que triar un cotxe nou entre tantes opcions resulta complicat. El fàcil és venir als Dies Únics d'Àcia. Només del 16 al 28 de març i trobar tota la nostra gamma amb ofertes especials. Reserva cita a Dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
012, la millor resposta.
Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
Un kit d'emergències?
Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
Pare, mira qui et vol felicitar.
Avi! Moltes felicitats.
La vida s'ha de veure i sentir. Per això, General Òptica, també cuidem la teva audició. I ara tens els audiòfons a meitat de preu. General Òptica.
Si canvié, si canvié, si canvié, canvié de mòbil a tele, cafetera, nevera i PC també.
Torna al renove de MediaMark. Canvia tu també la tecnologia, actualitza't i fes un renove. MediaMark.
A què un renove?
A Catalunya Ràdio. Postdates. El parany no és la claror, sinó haver-la d'explicar. De Còrpora, de Clara Fiol Dols. 21 de març, Dia Mundial de la Poesia. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El dia en què ens acompanyarà Joan Laporta, d'aquí una hora al matí de Catalunya Ràdio, i també ara parlarem del preu del petroli que s'està disparant i del que pot passar els propers dies. Però abans, amb Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol, tenim més notícies perquè ha parlat la consellera d'Economia, que ha dit Maiol Roger. Doncs mira, aquest matí parlàvem que Esquerra deia que estava sobre la taula la possibilitat que el govern retirés el projecte de pressupostos aquest divendres del Parlament per guanyar temps en la negociació. La consellera Alicia Romero ha explicat el Cafè d'Idees de la Gemma Nierga a la 2 de Televisió Espanyola, a 2CAT, que aquesta opció no està sobre la taula, que si Esquerra vol guanyar temps, el que ha de fer és aprovar en la primera votació els pressupostos i aquí s'obre un espai al Parlament per negociar.
Clar, ja veurem què passa el divendres. Si el divendres no s'aprova ni no retira l'esmena de totalitat, doncs bé, ells hauran d'explicar per què i haurem de decidir aleshores què fa el govern, no? Però nosaltres en aquests moments no contemplem aquesta possibilitat perquè és que ens sembla increïble que amb tot el que hem caminat amb Esquerra Republicana ara el divendres no retiri l'esmena de la totalitat per donar-nos marge per la negociació, si és que marge n'hi ha fins al 24 d'abril.
Posicions enrocades ara mateix entre Esquerra i el PSC. Sara.
Abans parlava que hi havia una polifonia, que la consellera Romero insisteix que l'escenari és anar a votar sí o sí el divendres. Això no vol dir que no hi hagi altres persones dins del govern, dins de l'òrbita socialista, que estiguin pensant i explorant altres escenaris, però òbviament volen esgotar totes les possibilitats i la consellera Romero, si el que confia és, o el seu pla A és arribar a un acord amb Esquerra Republicana, és normal que insisteixi fins l'últim minut o fins l'últim segon en intentar aquest acord. Ara bé, jo crec que demà, que hi ha sessió de control al ple del Parlament i s'ha de pronunciar el president Salvador Illa, crec que començarem a veure el desllorigador de cap a on va aquesta situació. Ara bé, jo crec que tots els escenaris estan oberts, excepció, insisteixo, del de la convocatòria d'eleccions. Almenys és en aquests moments el que ens diuen tots els actors implicats i, insisteixo, també ahir va haver-hi una comunicació del govern amb els comuns i els hi van dir que, per ara, l'escenari és divendres anar a una votació. És veritat que en aquests moments l'únic que estan negociant Esquerra Republicana i el govern és la tramitació dels pressupostos, que no les partides pressupostàries, que poso en dubte quina negociació serà més complexa, si el de tramitar els pressupostos o si després entrar a què es destinen aquests 9.100 milions d'euros de més que podrà tenir el govern a disposició si tenen pressupostos. Però la qüestió és, en aquests moments, què passa amb l'IRPF, perquè Esquerra no cedirà en aquesta part. Dijous també hi ha una entrevista clau a la ministra Montero, a EFE i a Ràdio Televisió Espanyola, que també és molt curiós en el calendari que s'hagi situat just aquesta entrevista el dia abans que es voti els pressupostos al Parlament.
Pere.
Sí, deia la Sara, és normal que la negociació s'apuri, no? Sí, és normal, però alhora jo crec que tothom té clar que aquí hi ha un desllorigador que s'ha de trobar i, per tant, jo ja no gastaria més energies amb aquest pols en què tothom sap que això no va bé. I en canvi, s'ha de buscar totes les energies a destrabar aquesta situació, que insisteixo, que abans ja ho heu subratllat, que és absurda. És absurda perquè hi ha una majoria progressista, és absurda perquè hi ha un marc general d'acord en els pressupostos i és absurda perquè aquesta hipòtesi de que algú pensi que hi pot haver eleccions i que això pot haver les esquerres, perquè jo estic en desacord amb el que abans comentava l'Anna, de la possibilitat de que Madrid, Pedro Sánchez, adelanti les eleccions perquè el no la guerra funciona. No, el no la guerra no funciona. Li funciona en el PSOE, perquè, xucla tot el vot de les esquerres, però aquest és un escenari que és una derrota electoral segura, perquè si no tens una esquerra, l'esquerra del PSOE, competitiva, que lluiti amb Vox per la tercera posició en moltes províncies, doncs això és una derrota electoral segura, encara que el PSOE aguanti. Per tant, aquest escenari de que el no la guerra pot forçar una convocatòria electoral, a parer meu, no és raonable i no el contemplen realment a Moncloa, perquè les xifres saben que perdien i per tant, ningú convoca unes eleccions per perdre-les.
Vicent.
A Sara González ha utilitzat el substantiu polifonia, que em sembla políticament molt correcte, queda molt bonic.
I poètic,
perquè avui que estem, perquè això de polifonia sembla que és com un cor, no? I que té diferents veus totes acordades i totes. I resulta que això, per no dir discrepàncies, per no dir fins i tot orga de gats o el que siga.
Olla de grills, sí.
Sí, olla de grills o ja deves saber què. Però, vaja, jo crec que sí que hi ha una cosa, és que, si no, al final, tornem a insistir, una persona que es presenta com a conciliadora, patró de l'estabilitat, etcètera, etcètera, que ha repetit un munt de vegades pressuposts sí o sí. I ara, de sobte, aquesta mateixa persona, i no la seva consellera, sinó no se sap qui, ara diuen pressupost no. Jo, home, jo crec que no. Jo crec que no és que s'enroquen a les posicions, és que mantenen les posicions Esquerra i el PSC. És que el PSC, el govern del PSC, no pot ser tan, en aquest sentit, tan contradictori, malgrat les seues polifonies, i Esquerra no pot cedir tan fàcil. I aleshores, i per tant, és una història que serà llarga. El que passa és que els pressupostos són per al 2026, no? Sí. A veure si el 2020, al novembre, encara estem amb les mateixes, eh?
Saps que el Vedrín està pel 27, ja, no?
Imagines.
Sí.
Home, i si després han de posar a discutir per partides, ja el que faltava pel duro.
Sí.
I aquí veiem un munt de contradiccions, no? Perquè ve l'alcalde Josep Maria Vallès, ve l'alcalde de Sant Cugat, diu, no, és que clar que necessitem pressupost. I vostè li diu, però escolta, si just ni tan sols s'hi ha costat a tot això. Home, és que clar, diuen unes coses que dius, escolta, el més normal és que, d'acord amb els seus alcaldes, Junts s'haguera costat al PSC i estiguera discutint partides que afavorin els seus ajuntaments. És un país absolutament destarifat. I torna a insistir, és que clar, el senyor Rossinyol sembla que siga l'ànima santa de l'esquerra.
No,
l'esquerra ha de fer això.
Jo només analitzo que està en molt mala situació.
Sí. D'acord. D'acord. O sigui... Però torna a insistir-li. Hi ha un altre front que vostè ignora una vegada i una altra i una altra. Hi ha un altre front. Esquerra i el PSC i la CUP i els comuns no estan només per un àmbit d'esquerres. Hi ha dos, absolutament dos, estratègies diferents que són nacionals.
Sí, però hi ha un pacte d'investidura que en realitat és de legislatura.
No s'ha complert.
S'està complint.
No s'ha complert.
Hi ha tot un programa de govern.
No s'ha complert. El pacte d'investidura parlava de l'IRPF i el va subscriure el PSOE.
El 2026, l'any 2026.
No s'ha complert.
És una cosa, però hi ha un marc general d'entesa. Hi ha un marc general d'entesa en què, fins i tot, o sigui, si demà hi hagués l'acord amb l'IRPF, hi hauria pressupostos l'endemà. Per tant, hi ha un model de país...
Un moment. No, si demà si demà era sessió de l'IRPF, el PSC se sentiria amb l'autoritat moral d'obligar Esquerra a no discutir o no fer-se fort en les partides. Però després vindria la discussió.
Si només s'ha de posar a la pràctica en uns pressupostos el pacte d'investidura, que és super detallat.
Doncs comencem per complir-lo.
Mira, jo aquí veig molt wishful thinking, de debò. Vull dir, a veure, jo penso que no es pot descartar res.
No,
que no es pot descartar ni l'avançament electoral, ni que l'avançament electoral no doni els resultats desitjats pels que no volen l'avançament electoral. Jo penso que si és un avançament electoral, sigui un desastre per Esquerra Republicana i per altres partits, però no necessàriament ni pel PSC ni pel PSOE, i ja veurem què passa. I ja dic, jo penso que Esquerra aquí s'ha ficat en un carreró sense sortida, perquè no havia d'haver vinculat, ara sí que realment no pot recular, però no havia d'haver vinculat mai això de l'IRPF amb els pressupostos a Catalunya, perquè si això acaba malament, el que ho pagarà serà Esquerra. I Pere, jo discrepo de tu. A veure, jo crec que Pedro Sánchez està intentant... O sigui, veu que això de sumar-se ensorra, veu el que està passant amb Podem, llavors està intentant recuperar tot el vot que pot cap al PSOE d'aquestes famílies polítiques, i veig, de moment, pues, amb l'estratègia aquesta del no a la guerra li està funcionant, i aquí estan els resultats de Castella-Lleó.
Si
i els que esperen Andalusia. Llavors, a veure, jo el que dic és que tota la gent que s'ha acostumat a fer la política del tàbac, de dir, bueno, no, això perquè no s'atreviran, doncs jo diria que seguir comptant amb que no s'atreviran ni Pedro Sánchez ni Salvador Illa a convocar eleccions, veia, si jo fos jo qui m'hi jugués els quartos, no me'ls hi jugaria.
No, jo només precisant que jo no estic pas en desacord amb això que acabes de dir, és a dir, el no la guerra afavoreix el PSOE, li afavoreix perquè li permet aguantar.
I mira,
aguantar,
que més en contra però... el no la guerra que estic jo, si pot estar, no, però una cosa és això, una altra cosa és veure les coses com són.
Però les coses com són que afavoreix el PSOE i li permet aguantar,
totalment,
a costa de trinxar a la seva esquerra i que, per tant, no pot sumar després.
Bueno, però ja veurem què passa, perquè també en un moment donat dius, a veure, algun dia, vull dir ni el Pedro Sánchez ni el Kim Il-sung, no, suposo que no aspira a governar eternament, però el que estava passant ara és que estaven perdent poder territorial a marxes forçades, i bé, sembla que aquesta tendència es podria començar, si no revertir, a esmorteir, i bé, això també té... I escolta, ara mateix entre el PP i Vox tampoc estan tan clares les... O sigui, que sumen, sí que sumen. Que s'entenen, ja ho veurem. Vull dir que el de situació, cuidado, que no està tan clara.
Moment, Sara, per anar tancant.
Sí, pel que deia el Pere, en realitat, si s'estigués complint el peu de la lletra al pacte d'investidura de Salvador Illa, no estaríem en aquest atzucac amb els pressupostos. Perquè, per ser justos, és veritat que el pacte d'investidura deia que aquest 2026 s'estaria recaptant ja l'IRPF. I això no ha succeït. És veritat que van acordar les dues parts.
Però és que tècnicament ajornar-ho és impossible, clar, Sara. Per
sí,
tant, llavors, quina credibilitat tenen aquests pactes?
Sí, ho han constatat les dues parts, ho han acordat i, per tant, han anat a 2028. Esquerra Republicana també va decidir retirar la seva pròpia proposició al Congrés per votar la qüestió de l'IRPF com a gest, no?, per poder negociar amb el PSOE com vehicular les modificacions legislatives al Congrés dels Diputats per la recaptació de l'IRPF. I el que es troba és que en aquests moments el PSOE li diu que allò que va ratificar fins i tot en el seu òrgan de direcció resulta que ara no és possible. Per què és important l'IRPF per Esquerra Republicana? Perquè ell, quan va investir a Salvador Illa, no només va acordar un model de finançament que dotés de més recursos a Catalunya, sinó també en termes de sobirania. Que l'Agència Tributària de Catalunya guanyés en capacitat recaptatòria i, per tant, guanyés en autogovern. Per això és important i està encaparrada Esquerra Republicana en l'IRPF. No és una qüestió tècnica, és una qüestió política.
Doncs que ho pagui la Generalitat. És estrany.
No ha especificat.
Són les 9:44. I mentrestant, com està el preu del barril del petroli? Perquè a tot això, les conseqüències econòmiques també tindran repercussió i incidència en unes futures eleccions. Lara García.
Hola, bon dia. Doncs aquest matí el barril de Brent de petroli puja un 3,87%, se situa per damunt dels $100, en $104.11. El barril, i el que també puja, és el preu del gas, creix un 2,45%, se situa en uns 52 euros del megawatt hora, i això tot plegat doncs, genera molta volatilitat a les borses. Ahir les borses europees van tancar en verd, avui continuen operant la majoria en verd, però ja veiem les primeres pèrdues, per exemple el DAX de la borsa alemanya.
Podem saludar a aquesta hora Albert Banal, que és professor d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
És d'esperar que ara mateix aquest preu segueixi pujant?
El preu podria, sí, podria seguir pujant. Dependrà, evidentment, de quant de temps duri aquest conflicte i quan s'avera que acabin siguent les seves conseqüències.
I fins quan pot arribar a escalar això?
Podria arribar a escalar uns dòlars més, perquè, evidentment, fins i tot en el 2022 vam arribar a $130 per barril. Per tant, podria seguir pujant, evidentment dependrà de com evolucioni la situació.
A banda del petroli, també hem de parlar i hem de fixar-nos en les conseqüències que està tenint l'encariment del gas.
Així és. Com heu dit, el preu del gas s'ha encarit també un 70%, més o menys. Estàvem parlant a principis d'any d'uns 30 euros per megawatt i ara, com heu dit, està al voltant dels 50. Per tant, una pujada comparable, tant de gas com de petroli.
El que sí que ens estem acostumant és que, arran d'un conflicte bèl·lic, automàticament els preus dels combustibles, els subministraments, pugen. Per tant, els preus, perquè sempre està vinculat, no? El preu de l'energia sempre acaba afectant els preus també dels aliments, acaben pujant. Hi ha manera d'evitar-ho, això?
Sí, així és. Tant evidentment el preu del petroli ens acaba afectant el preu de la gasolina, el preu del gas ens acaba afectant pel gas i també pel preu de l'electricitat. Evidentment, la solució a tot això és dependre menys d'aquests combustibles fòssils i dependre més de les renovables i de totes aquestes fonts que realment podem controlar nosaltres. Bàsicament que ens generen, no? Que ens eviten aquesta dependència de totes aquestes zones que tenen aquests riscos geopolítics.
Perquè amb el que està passant, és possible un racionament del petroli davant de la incertesa actual?
Jo crec que en principi, almenys a curt-mitjà termini, no. Els països europeus, i en particular Espanya, estan molt diversificats en quant al subministre. Al final, la nostra dependència de l'Orient Mitjà i de tota aquesta zona és menor, és d'un 10%. Per tant, estaríem parlant sobretot d'efecte de preus, més que no pas d'efecte de problemes de subministre.
Per tant, sí que el que veurem és intervencionisme dels governs.
Els governs estan, evidentment, intervenint perquè l'efecte de les pujades de preus són molt negatives en general per tota l'economia i, per tant, estan intervenint ara ja, per exemple, alliberant reserves. Això és una de les mesures que hi ha per pal·liar els problemes de subministre. Tots els països de l'OCDE tenen una reserva d'uns 3 mesos de petrolis i ara se n'alliberarà una part per poder disminuir l'impacte que té la crisi en els preus.
L'any 2022, quan Joe Biden era president dels Estats Units, recordo que va dir que Exxon havia fet més diners que Déu aquell any, arran de la guerra. Estem parlant de que les petrolieres dels Estats Units van celebrar guanys rècord gràcies, en aquell cas, a la guerra. Podem trobar-nos també en una situació semblant amb el que estem vivint?
Sí, no només les d'Estats Units, les de tot el món. Evidentment, totes les petroleres que estan extraient petroli ara el poden vendre molt més car. Per la mateixa quantitat el poden vendre a un preu molt més alt i, evidentment, doncs, són beneficis extraordinaris que tenen.
Vostè és un defensor de la transició energètica que aposta per deixar de dependre de combustibles fòssils. Aquesta transició, per això, que ha de ser progressiva, ara mateix es podria accelerar d'alguna forma?
Sí, jo crec que hem d'aprofitar aquestes crisis per recordar que les renovables i, en general, la transició energètica no només té beneficis medioambientals, sinó que també té beneficis econòmics. I el gran benefici econòmic ara en aquest moment és la menys dependència de tot aquest combustible fòssil i de dependre menys dels possibles riscos geopolítics i de tot el que passi en aquestes zones. És un tema de sobirania energètica. El vent i el sol no entenen de riscos geopolítics.
Clar. Perquè n'hem après alguna cosa de la guerra d'Ucraïna? Hem fet deures?
Sí, hem fet n'hem fet uns quants de deures. N'hem fet, per exemple, en termes de diversificació. De fet, Espanya estava ja bastant diversificada en aquell moment. Tenia gas de diverses fonts, i això la va ajudar. Alemanya, en aquell moment, depenia quasi exclusivament del gas rus, i això la va afectar moltíssim. I ara, des de llavors, Alemanya també s'ha diversificat i tota Europa s'ha diversificat en quant al que és el subministre de combustibles fòssils. El que passa que, clar, o sigui, això és evidentment un primer pas. El següent pas, i el pas més a llarg termini, és deixar de dependre d'aquests combustibles fòssils i de l'evolució dels seus preus.
És Albert Banal, professor d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies.
Una situació que estem vivint que planteja dubtes sobre quins poden ser els escenaris en un futur immediat. Com dèiem, el preu del barril de petroli continua per sobre dels $100 arran de la guerra a l'Orient Mitjà. I aquest és un problema que ara mateix tenim sobre la taula perquè no en sabem quines són les conseqüències, Pere.
No en sabem, però podem intuir-les, no? Perquè passa sempre. O sigui, ho has dit molt bé, ho ha dit molt bé també el professor, òbviament hi ha una relació, si no es fa res, diguem, per el funcionament habitual de l'economia, entre els preus energètics, totalment disparats, i el cost de la vida, perquè després això s'apuja tot. I aquest, hi arriba en un moment en què ja està el cost de la vida extremadament tensionat a les societats occidentals. Un dels motius que explica l'esgotament de les democràcies i el creixement de l'extrema dreta és precisament que els salaris estan estancadíssims, no des de fa un any o dos o tres, amb independència de si un any puja una mica més o menys, sinó en els últims 25 anys. La successió de crisis sempre ha fet que es vagi perdent poder adquisitiu, i en canvi el cost de la vida, les coses més elementals per viure, l'habitatge, l'energia, el cost dels aliments, etc, etc, no paren de pujar. Per tant, aquí, si tenim una nova embranzida, que és, si no es fa res, és el que tindrem, doncs perquè com que el mercat al final és el que ho determina tot, doncs ja hi tornarem a ser, no? Una volta un reblar el clau encara una mica més, i per tant, doncs no s'ha de ser cap gran savi per preveure que hi tornarà a haver problemes encara més greus dels que ja venim acumulant amb una població molt esgotada amb el cost de la vida, i per tant, amb més potència per l'extrema dreta o pels populismes que posen en risc o que volen que cavalguen sobre aquest descontent, que té aquesta base, en part, i altres coses, però que també té aquesta base material. Per tant, jo crec que és l'hora de deixar-se, diguem, deixar de banda els manuals en què diuen que no es pot fer res per fer coses, és a dir, doncs, anem punt per punt, però vull dir, de la mateixa manera que es pot intervenir el mercat, diguem, de l'energia, com es va fer a l'anterior crisi d'Ucraïna, amb el tema de l'excepció ibèrica, doncs, òbviament, l'Estat no té per què enriquir-se amb aquesta situació i es podria baixar una mica l'IVA, perquè sincerament no té sentit que quan tothom va malament tu encara recaptis més, aprofitant-te d'això. Per tant, és una possibilitat, però hi ha moltes altres possibilitats, perquè on està escrit que no es pot, en situacions excepcionals, intervenir alguna qüestió com posar topalls de preus en els aliments? Per què? Per què no es pot fer, no? Mercadona, jo me n'alegro molt, ha guanyat 2.000 milions d'euros l'any passat. Si en guanyés una mica menys, de manera transitòria, ja, per posar topar...
És a dir, no topar l'IVA, sinó...
Baixar l'IVA, o sigui, jo el que m'agradaria...
Si no baixa l'IVA no discrimina, és a dir, l'IVA s'aplica a tothom,
sí,
no?
Sí, però per què l'Estat ha de recaptar més quan hi ha una situació tan complicada per tothom. Per tant, jo no entenc que l'Estat hagi de recaptar més. O sigui, l'Estat que recapti el que tenia previst, però que en el conjunt del sistema hi hagi un alleujament, o si vols, doncs només per alguna part de la població. Però, diguem, que hi ha d'haver mesures proactives per afrontar aquesta situació. No? I el mateix amb els aliments, el mateix amb l'energia, hem dit baixar l'IVA, però també Iberdrola va guanyar 6.000 milions l'any passat. Iberdrola, o sigui, això és equivalent al pressupost gairebé d'ensenyament de tota la Generalitat de Catalunya. Per què? O sigui, venim d'uns anys en què l'IBEX i totes les grans multinacionals i totes les grans empreses cada any superen els seus rècords de benefici. I això està, no em sembla pas malament. Però quan entrem en situacions de crisi, tothom ha de participar en la solució. I no podem limitar-nos a aplicar un manual que diu que l'Estat no ha d'intervenir en res, o només en petites coses, quan sabem que aquest manual ens portarà al nou encariment dels preus de tot i, per tant, a un nou problema de molt greu, diguem, del cost de la vida i, per tant, a més malestar la democràcia i, per tant, a més tensió amb el nostre sistema. Per tant, traiem-nos aquests dogmes de tot tipus que ens impedeixen veure que en situacions de crisi les regles convencionals no valen.
Vicent.
Bé, això últim, les grans empreses tenen accionistes.
Sí.
Moltes vegades els accionistes són fons d'inversió i moltes vegades aquests fons d'inversió són fons de jubilació. Imagineu-vos en quin això ens estem ficant. I, per tant, si una empresa demostra que no està rendible com s'esperava, comença a caure en borsa i l'empresa podria entrar en perill. O podria ser molt més fràgil a l'hora d'adquisicions, etc. No tot és tan... Vinga, com és que guanyen tant? Bueno, mireu, guanyen tant, doncs ens ho plantegem, d'acord. Però mirem què passa quan no guanyen tant i en quin sistema ens hem ficat entre tots. Jo crec que sí que és fàcil rebaixar la pressió dels impostos quan ve un moment, però quan no ho fan, una de dos. O és que no són conscients bé de què poden fer i tenen la cara molt dura, o és que igual és una decisió a nivell europeu i tampoc és tan fàcil prendre-la. I després hi ha una cosa, perquè en tota resta que ha comentat el senyor Rusiñol estic d'acord, després hi ha una cosa que a mi m'ha fet pensar, no? Vostè entrevista un economista, expert, i tots els que entrevista, i li diran que s'ha de fer una transició energètica, una transició ecològica, que la solució és dependre més de les renovables i menys dels combustibles fòssils. I la pregunta és, vostès han vist Alcarràs? Què està passant a Catalunya amb aquestes energies? Quan parlem d'això, estem parlant d'Espanya, o estem parlant d'Europa, o estem parlant també de Catalunya? De quina manera, ja que parlàvem d'un govern que en aquest sentit era sensat i que estava per l'estabilitat, de quina manera nosaltres també aprenem dels successius conflictes i de les pujades del preu? Si Alemanya n'aprèn, Catalunya n'aprèn. És a dir, nosaltres en els últims anys, des que hi ha hagut, i en l'últim any, etc, hem fet una veu d'alerta dient és que no estem invertint en aquestes energies renovables perquè no es dona la gana a l'administració rebaixar tota la seva paperassa i a la gent acceptar que podem tindre...
I que el territori canviarà, que el paisatge canviarà.
Clar, que canviarà, sí, el paisatge. Sí. Com és possible que això, encara ara, i aquí amb un govern tan sensat com sembla...
I estan disposats que canviï el paisatge? Estan disposats a posar molins de vent al mar?
O estem disposats cada vegada que hi hagi una guerra a pagar el 70 o 80% d'un percentatge de la nostra... I què passarà en el moment que a Catalunya no funcionen o deixen de funcionar les nuclears? És que ja. Això no s'ho planteja ningú.
Sara.
Sí, jo estic d'acord amb la filosofia que plantejava el Pere, no? Al final tenim una situació estructural d'un còctel letal, que són salaris precaris i un preu desorbitat de l'habitatge. Això ho tenim de caràcter estructural. Un quart de la població viu en risc de pobresa. Un 36% dels infants estan en risc de pobresa. Només fa falta que a sobre esclati una guerra com la d'Iran i que hi hagi, com sempre, els espavilats que fan negoci sense escrúpols d'aquesta situació, no? Perquè sabem també que la benzina que estan venent ara a preu d'or és benzina que ja tenien abans que esclatés el conflicte, però ja s'aprofita per pujar els preus i, per tant, per fer benefici, no? I aquí entra també la intervenció dels governs, no? De fiscalitzar quin és el marge de beneficis que en aquestes circumstàncies fan determinats oligopolis. En aquesta situació, sí, jo defenso que cal intervenir i topar preus i intentar que aquesta situació de guerra es noti el menys possible en unes butxaques dels ciutadans que ja estan de per si prou estressades sense que hagués esclatat aquesta guerra. Ara, el que és un contrasentit és que hi hagi doncs, una part del sector empresarial que es queixa perquè, per exemple, s'intervingui al mercat de l'habitatge i després reclami de pressa i corrents ajuda al govern de Torn quan hi ha una pandèmia i resulta que el volum de negoci cau. Això és profundament contradictori. i tant que l'Estat ha d'intervenir per protegir les seves ciutadanies, que si no, per què serveixen els governs?
Són les 9:58. Aquest és un matí també de manifestacions. No és un pacte, és una traïció, és un dels crits de les protestes d'ahir, que avui també es repeteixen. Cada dia d'aquesta setmana hi haurà vaga en un punt del país, i avui és el torn del Penedès, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Es manifesten, recordem, convocats per l'USTEC, que rebutgen aquest acord del govern i la UGT i Comissions Obreres per millorar les condicions dels professors a Catalunya. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
On et trobes?
Mira, som a l'accés principal del Port de Tarragona, l'autovia 27. Fa dues hores que dura aquest tall, uns 200 professors i mestres del Camp de Tarragona s'han acostat fins aquí, en la que és la primera de les accions de protesta que faran. Ens han comunicat que a partir d'ara, a les 10 aproximadament, es mouran, aniran cap a l'A7, sortiran caminant des d'aquesta 27 fins a l'A7, on també tallaran el trànsit per accedir cap al centre de Tarragona. És la mobilització prèvia a l'acció més gran avui aquí a Tarragona, que és la mobilització que està prevista a 1:45 a la plaça Imperial Tarraco, d'on arribaran també columnes lentes que ja estan començant a sortir des de la zona del Penedès, també Montblanc. A les Terres de l'Ebre també hi ha mobilitzacions, s'han concentrat a la Ràpita, Tortosa, Xerta, anant en direcció cap a Móra d'Ebre.